Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Si algú ens digués que bevem i mengem petroli, ni ens ho creuríem, però la realitat és així, o almenys des del punt de vista metafòric. La nostra alimentació depèn en gran part de l'ús del petroli. Per produir aliments, per comercialitzar-los, per embolicar-los de vegades també. En parlem avui amb l'Ester Vives. Bona tarda, Ester.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Sense petroli, per tant, no podríem menjar tal com ho fem avui en dia.
Exacte. De fet, l'actual model agrícola i alimentari, industrial, globalitzat, ens ha fet addictes a aquest combustible fòssil. Necessitem petroli per tal de cultivar els aliments en grans extensions, per tal de recol·lectar-los, per tal de transportar-los d'allà on es produeixen fins allà on els mengem, per tal també d'embolicar-los i distribuir-los i vendre'ls. Per tant, si analitzem cada un dels trams de la cadena agroalimentària d'origen a fi, veiem com en definitiva és això, acabem menjant petroli.
Anem pel principi. A veure, dius que per produir aliments se'ns cal petroli. Per què cal petroli? No hi ha altres fonts energètiques que siguin útils, interessants o que es puguin fer servir?
En les grans explotacions, moltes vegades en monocultius, veiem que són extensions de terreny enormes, que per tant cal maquinària agrícola amb grans quantitats, i tot això necessita petroli perquè funcioni, necessita aquest combustible fòssil. Evidentment, en les petites finques també cal, i la mecanització del camp ha anat molt bé a la pagesia. Però si analitzem des del punt de vista de la dependència, veiem que l'actual model d'agricultura industrial i amb aquestes grans extensions de terreny fa que es necessiti ingents quantitats de petroli per fer funcionar les màquines per tal de cultivar i per tal de recol·lectar la producció. I més enllà d'aquest fet, també l'actual model d'agricultura industrial que utilitza sistemàticament fertilitzants i pesticides químics de síntesi, aquests moltes vegades estan fets amb derivats de petroli. I a la vegada en el camp, el que s'utilitza del sistema de reg, les malles, els contenidors per recollir alguns dels productes també estan fets de plàstic. Quan comences a mirar en detall fins i tot l'inici de la producció agrària, hi ha una gran quantitat de producció vinculada al petroli i amb necessitat de petroli i també amb plàstic.
Ja sabeu que el programa ens agrada defensar també els productes de proximitat, però també de temporada, en part perquè, clar, quan no són de temporada s'han de conrear fins servir sobretot hivernacles i altres sistemes, però sobretot hivernacles, que és sinònim directe de plàstic, per tant també de petroli, no?
Sí, sí. El plàstic és un derivat del petroli, i en la mesura que ens hem acostumat a menjar de tot durant tot l'any, clar, això implica que cada cop es produeix més en grans hivernacles. I els hivernacles, més enllà que són de plàstic, si analitzem la situació, per exemple, en el conjunt de l'estat espanyol, avui l'estat espanyol és allà on es cultiva més en plàstic de tota l'Europa mediterrània, en concret a Almeria. I si analitzem l'extensió de terreny que ocupen el total d'hivernacles que avui hi ha a Almeria, això equivale a 100.000 camps de futbol. Ni més ni menys. 100.000
amb aquesta analogia tothom ho entendrà
sí.
Ràpid.
Déu-n'hi-do. Per això moltes vegades es fa servir la metàfora d'un mar de plàstic, perquè és impressionant doncs la quantitat de plàstic que també cal per a aquest tipus de producció. 100.000, eh?
100.000.
100.000 camp nous.
És molt, eh?
És molt.
És molt, eh?
I ara ja pensi, sí.
Clar, quan,
ja més pensaves a comprar...
Quan menges un tomàquet també... al mes de maig, ara comença a haver-n'hi, però tampoc no... Però,
si tu mires...
Al desembre...
I si tu mires per Google aquestes aplicacions que hi ha, que tu pots veure des de l'espai, la Terra, doncs veus la imatge brutal d'aquestes extensions hivernacles.
I després, en canvi, a casa, bé que reciclem el paquetet de plàstic,
exacte,
eh? Però
sí,
després
sí.
No hi pensem tant, amb això. Molt bé. Per tant, quan la produïm aquí, estem fent servir petroli. Quan fem, quan demanem productes d'hivernacle, també. Quan venen de l'altra punta del món, el transport també consumeix petroli.
Clar, imagina't. Hi ha un estudi d'Amics de la Terra que diu que els aliments de mitjana viatgen uns 5.000 quilòmetres d'allà on es produeixen fins a aquí a casa nostra. Per tant, moltíssims quilòmetres, alguns d'ells amb avió, i això evidentment requereix de petroli. I clar, en la mesura en què aquest model d'alimentació s'ha globalitzat, aquí cada cop més mengem aliments que venen de l'altra punta del món, però a l'altra punta del món també mengem moltes vegades aliments produïts aquí. I per tant veiem que la necessitat de petroli és cada cop més gran a escala global.
I després hi ha una altra qüestió, que és quan trobem finalment el producte al supermercat, el tipus d'embolcall més habitual fins i tot en productes ecològics, és el plàstic.
Sí, si vas a comprar un súper, quant plàstic trobem allà? De fet, els aliments, en primer lloc, te'ls presenten amb un embalatge inicial que ja és plàstic. Aleshores, després hi ha el que es coneix com a embalatge secundari, que és allà on et posen el producte, la mar de mono, perquè el compris i perquè te l'emportis a casa, més plàstic. I si analitzem també les ampolles d'aigua, de plàstic, d'altres líquids que també van amb ampolles de plàstic i els tetrabrics.
La llista... I la bossa de plàstic per posar les coses que te la fan pagar.
I clar, que jo crec que també hem de pensar que moltes vegades no sé si haurem sentit a parlar del que és el picoll. Els experts parlen de que ens estem acostant al pic del petroli, que vol dir que cada cop serà més difícil extreure petroli i, per tant, aquest serà més car. Aleshores, també hem de pensar si a curt, mig termini, cada cop el petroli serà més car, això tindrà un impacte directe també en el preu dels aliments. I pot ser que el nostre model d'alimentació acabi canviant, ja no perquè siguem molt ecologistes, sinó perquè per una qüestió econòmica, perquè això encarirà el preu dels nostres aliments.
Trobem a faltar un verd natural al nostre voltant.
L'Estena ens porta, a banda del rebost que ve després, sempre ens porta alguna cançó relacionada amb el tema, així descobrim la varietat musical que hi ha al nostre país i la varietat temàtica també amb algunes cançons. No totes les cançons parlen d'amor.
No, hi ha moltes que
sembla que totes parlin de mi, sinó que parlen de plàstic com aquesta.
Sí, i tant.
Qui estem sentint?
Sí, és el grup Pirats Sound System, un grup del barri de Sants, de Barcelona, que ja fa molts anys que venen treballant i actuant des de l'any 2002. Va ser el primer grup que va començar a fer Sound System en català a casa nostra i que segueixen treballant. Aquest any han tret un nou disc que es diu Remena. I aquest tema plàstic forma part del seu tercer disc, Embull la sang, i aquí fan una crítica a l'ingent consum de plàstic que fem servir i l'impacte mediambiental que té tot plegat.
Parlàvem abans de l'embolcall dels productes. El lloc on comprem el producte també condiciona també si hi haurà molt petroli relacionat amb aquell producte o no.
Sí, perquè d'una banda hi ha els que coneixem com supermercats de proximitat, que és allò que surts de casa i al costat et trobes un supermercat d'una gran cadena de distribució. Però també hi ha tots aquells supermercats que se situen a les afores de les ciutats, amb grans superfícies, grans centres comercials, que per tu anar a comprar allà necessites un cotxe. Mm. I clar, tu aquest cotxe també et caldrà petroli per tal de desplaçar-t'hi. I és un element afegit, doncs, amb el qual també necessitem, doncs, aquest combustible.
Cost negatiu pel medi ambient no cal ni dir-ho.
Clar, és això que tu deies. Nosaltres pensem que reciclem el plàstic, el contenidor de color groc...
Això deu ser el 0,2%.
Però, clar, és una part molt petita en relació al total de plàstic que en realitat s'utilitza. I on va parar tot això? Hi ha un documental molt interessant que es diu Plastic Planet, de l'any 2009, que diu que des dels anys 50, si calculem tots els residus de plàstic que s'han generat des dels anys 50 fins avui, hi ha tal quantitat que podríem embolcallar fins a 6 vegades el planeta Terra amb aquestes deixalles de plàstic. Impressionant.
I alternatives? Hi ha alguna alternativa?
Sí, però abans de passar a les alternatives m'agradaria fer una altra reflexió sobre
matxaca.
Aquest impacte del consum de plàstic. Perquè, clar, moltes vegades anem al supermercat, ens donen una bossa de plàstic, ara les hem de pagar, i està estudiat que la vida útil d'una bossa de plàstic és de 12 minuts. Però, clar, quan triga una bossa de plàstic a descompondre's i fer-se malbé i desaparèixer?
És una pregunta trampa. Milers d'anys.
Us atreviu a contestar-la?
Molts. Milers d'anys.
400 anys es calcula.
Ah, 400. Oh, doncs sí. Pues mira, encara em pensava que era més, però és molt...
Però igualment,
molt,
clar, 400 anys, quantes generacions endavant tenim, no? Per tant, estem hipotecant amb tot aquest consum de plàstic a les generacions futures.
Sí, la vida mitjana d'ús d'una bossa de plàstic són 12 minuts.
Exacte.
Fem tot aquell gasto brutal per fer una bossa que dura 12 minuts al seu ús. I després, 400 anys per descompondre's. Molt bé, està bé la inversió.
Cada cop
més,
per això veig la tendència, sobretot a les fruiteries o supermercats o així, que agafen les peces sueltes i llavors les van pesant i o fan servir només una bossa o... Perquè, clar, hi ha supermercats que no et deixen posar l'etiqueta sobre el producte. O sigui, per exemple, una etiqueta, la que surt de la maquineta...
Però si compres només un tomàquet, per exemple...
Un tomàquet no et deixen posar... La...
Perquè... Ah, no?
No, perquè si conté alguna cosa nociva a la pega de l'etiqueta i te'ls menja el tomàquet, una taronja encara, m'ho han pogut fer, però a vegades sí que hi ha una bossa... Amb...
I una avellana?
Jo a vegades agafo una bossa i poso totes les etiquetes
allà.
Llavors és allò com un Tetris.
Exacte. I cada cop hi ha més gent que ho fa, això. Per no gastar tantes bosses. Perquè, clar, a vegades vols una ceba, una bossa. Dos tomàquets, una bossa. Un àpid, una bossa.
Sí.
No, això no vaig enlloc, si em compro una ceba, me'n falten 14 encara. El que preguntava el David, aleshores, alternatives?
Doncs bé, com a consumidors podem fer diverses coses. Una banda, si consumim productes locals i de proximitat, vol dir que aquests hauran recorregut menys quilòmetres des d'on han estat produïts. Per tant, caldrà menys petroli per al seu transport. També, si consumim productes ecològics, aquests no utilitzen pesticides químics de síntesi, amb derivats de petroli, i per tant, també estarem estalviant amb l'ús d'aquest combustible. Una altra opció, anar a comprar granel. Cada cop, de fet, hi ha més tendes que venen a granel, i aquesta també és una bona opció perquè estalviarem amb embalatges i envasos.
Ja no poses, lo de granel.
Bueno, llavors has de portar una cistella de tela, per exemple.
Hi ha gent que va directament amb l'envàs de vidre per omplir amb el que compra granel, eh?
Exacte.
Jo ho he vist,
sí,
també.
Sí.
Llavors hem de pesar primer el vidre?
Passes primer el vidre o l'envàs que portis i després t'ho resten del total.
Molt bé,
Es fa. I també no agafar bosses de plàstic quan vas a comprar.
Roba,
pots emportar la teva bossa de tela, de cotó, o també és molt interessant perquè a vegades tu pots fer servir la teva bossa de tela per anar a comprar, però què passa quan compres la fruita i la verdura, que l'has de posar també en general en bosses, això que tu dius? Doncs ara també pots comprar per internet bosses de tela molt primetes per tal de comprar els productes a granel, i aquesta també és una molt bona opció. Perquè jo me'n recordo en l'època dels meus pares, compraves, per exemple, l'aigua, la típica ampolla de 8 litres d'aigua de vidre, que llavors tornaves l'envàs, no? I avui en dia...
I el cistell de la compra de tota la vida.
Bossa, i la bossa d'anar a comprar el pa, que també anaves amb la bossa de comprar el pa.
Jo la tinc i me la deixo sempre me'n recordo al forn.
I en canvi avui anem amb packs de 6 ampolles d'aigua d'un litre i mig, i clar, tot això són residus que després on van a parar?
Hem de ser conscients de la despesa que significa tot allò que comprem i que cada decisió té un impacte directe sobre tots els aspectes, el medi ambient, l'economia...
L'illa del mar, és cert, tot allò dels plàstics al mar?
Sí.
Allò que diuen, tireu al mar a baix.
Allò que hi ha una illa brutal enmig
de l'oceà,
que és l'Atlàntic, no? Que està...
No ho sé.
Sí.
No sé si és una llegenda
Jo no hi he estat, no puc dir posar la mà al foc que existeix, però vaja, hi ha documentals a dojo que...
I no es tracta...
Aviat vendran hectàrees, ja veuràs.
I no es tracta tant de fuetejar-nos, però sí que de tenir la informació per a partir d'aquí poder consumir críticament.
El rebost de la Vives.
Què hi posem avui al rebost?
Doncs mira, avui al rebost us porto una campanya que està tenint molt d'èxit per xarxes socials i també a nivell mediàtic, que es diu Desnuda la fruta. Si poseu el hashtag i llavors Desnuda la fruta per Instagram o per Twitter, també per Facebook, trobareu centenars de fotografies que han començat a circular, que posen els usuaris, els ciutadans, d'anar comprant un supermercat i trobar-se una fruita i una verdura superempaquetada, amb molts de packaging que no caldria. De fet, aquesta campanya va començar a funcionar el març d'aquest any, febrer-març d'aquest any, a partir d'un grup de Facebook que ho va llançar i ha tingut molta repercussió, i sobretot una de les imatges que ha tingut més èxit és la d'una ceba presentada amb una safata de Por Expand. I el lema aquí ve al costat, el tuit deia una ceba que segur que et fa plorar. I ja no per la ceba en si, sinó perquè, clar, la imatge era molt lamentable. O també circulen fotografies de grills de mandarines ja pelades, amb la seva safateta de Por Expand, un cogombre embolicat en plàstic, que dius això perquè em cal. I, per tant, és una campanya que d'una banda vol denunciar aquesta situació, que en prenguem consciència, sobretot criticar als supermercats, que moltes vegades fan un ús abusiu del packaging, però també d'altres tendes, i buscar mesures a nivell de legislacions que desincentivin aquest ús excessiu del plàstic a través de taxis. És una campanya, si us poseu a mirar, que realment val molt la pena.
He vist algunes imatges a Anglaterra, em sembla, que sortien d'un supermercat i traien tots els plàstics de tots els aliments que havien comprat i els posaven a banda, i era espectacular la visió.
Això també s'està fent aquí. Greenpeace Catalunya està tirant endavant accions d'aquest tipus, de quedar un dia en un supermercat, anar a comprar i
després despullar els aliments i separar el plàstic, i quan el veus separat dius, mare de Déu.
Jo que reciclo d'una compra, quan ho treus tot i poses a la nevera, bueno, la cistella del plàstic està plena. Això
sí, sí, totalment, totalment. Mm. Molt bé, Esther, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve tenim més Tu menges, tu manes.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today.
Els supermercats al final deixaran d'escoltar-nos, eh? Després de tot el que diem d'ells, pobrets. Però, bueno, si no poses el dit a la llaga on fa mal, doncs aleshores no hi ha canvis. I també està bé dir-ho.
Sí. Mira, pensem en un afre, una tirita, és plàstic, petroli...
Una cosa t'ha portat a l'altra,
eh? Tota cosa ha portat a l'altra.
L'alcohol, després també va una ampolla de plàstic. És veritat que el plàstic, mira, aquesta ampolla que estem veient nosaltres també...
Guarda'm el tap, jo és pel nen de la cadira.
Sí, ho guardes,
guardo,
això?
Guardo, saps.
Ho deixem aquí, nosaltres tornem la setmana vinent amb més sants i estalvis. Ja sabeu que ens podeu enviar missatges a sants@catradio.cat, supermercats també, si voleu, i seguir a través dels comptes Sants i Estalvis a Instagram i a Twitter, el control tècnic, com sempre, l'Isma Cebrián, amb el David Olivares i un servidor, l'Adam Martín. Ens escoltem la setmana vinent. Gràcies per seguir-nos. I am
aware and feeling alright. Programa patrocinat per Natures Plus, complements alimentaris de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.